El cafè de la ràdio, Núria García.
Us ho hem anunciat en començar, la sabadellenca Mar García ha estat reescollida com a secretària general dels Verds Europeus. El seu mandat acabava al desembre i a la primavera passada ja va dir que si es presentava la reelecció, ho faria amb el repte d'impulsar el moviment Verd Europa. Per conèixer en detall la proposta de la sabadellenca al capdavant de l'associació ecologista, podem conversar-hi avui al cafè. Bon dia, senyora García.
Hola, bon dia.
Què l'ha portat a presentar-se a la reelecció?
Doncs, mira, moltes ganes d'impulsar els partits verds arreu d'Europa en aquest moment tan especial on crec que les societats comencen també a donar-nos aquest recolzament que fa tants anys que nosaltres reclamem. Però ara, des del carrer i des de diguéssim, tot un munt de ciutats que s'han aixecat per reclamar més lluita contra el canvi climàtic.
És un tema que està d'actualitat i que ha posat també, doncs, tot i la feina que grups com el vostre fan dia a dia, també des del Parlament Europeu, però que cala la figura de la Greta Thunberg, no? Que ha posat d'actualitat aquesta qüestió amb aquestes mobilitzacions que hem pogut veure en les últimes setmanes. Quins són els reptes que té la seva formació per tirar endavant aquestes polítiques contra el canvi climàtic?
Doncs mira, dius que és un tema que ha estat d'actualitat i és que, malauradament, crec que és la realitat, l'entorn ambiental el que ens el posa de manifest. Ja d'una vegada per totes ens hem adonat que o lluitem en contra del canvi climàtic o aquest benestar que tots volem pels nostres fills, per les nostres filles, aquest benestar social no arribarà. Les prioritats pels verds en aquests propers anys, en aquesta legislatura, al Parlament Europeu, bàsicament serien quatre. La primera seria continuar en aquesta lluita contra el canvi climàtic, continuar des de l'acompanyament dels moviments socials, des de l'acompanyament de tota aquesta ciutadania que ja reclama, d'aquests joves que ja reclamen que no els hi robem el seu futur, diguéssim, amb aquestes polítiques que neguen o que no ajuden en la lluita contra el canvi climàtic, i continuar també en aquesta lluita oferint una veu d'esperança i oferint una alternativa, perquè l'alternativa hi és. En aquest sentit, voldria aprofitar de reclamar ara, en aquesta COP que es passarà a Madrid a principis de desembre, aquesta COP25 que es farà a Espanya, un paper important de la Unió Europea, lideratge com a lideratge en aquesta lluita contra el canvi climàtic. La segona prioritat seria aquesta transició justa que nosaltres reclamem del nostre model econòmic i social, una transició que ens ha de portar a societats ambientalment més sostenibles, perquè seran aquestes societats ambientalment sostenibles les que ens garantiran el benestar social i el desenvolupament econòmic. La tercera prioritat seria enfortir la Unió Europea. Nosaltres estem convençudíssims que la Unió Europea és el principal element que ens ajuda a ser competitius en aquest món globalitzat. Per tant, nosaltres creiem fermament en aquest projecte de pau que es va crear després de la Segona Guerra Mundial com a la millor finestra a la globalització. I l'última batalla, o l'última prioritat, que és la gran batalla en contra del nacionalpopulisme, aquesta batalla política-cultural que nosaltres volem jugar i volem guanyar en contra de les idees nacionalpopulistes que sembla que estan tornant a agafar força en algunes de les nostres societats.
Precisament, per això també li volia preguntar, per l'ascens de formacions nacionalpopulistes en les quals podríem emmarcar, per exemple, Vox, que s'ha convertit en tercera força al Congrés dels Diputats després de les eleccions d'aquest diumenge, un partit també, en certa manera, euroescèptic. Hi ha preocupació a Europa per l'escalada d'aquest tipus de formacions, no només a Espanya, sinó a la resta de països europeus?
Sí, és trist que Espanya s'homologui en aquest sentit a Europa. Ja fa temps que el nacionalpopulisme ha començat a entrar, diguéssim, amb força al Parlament Europeu i als diferents estats membres de la Unió Europea. Bueno, el nacionalpopulisme ens ensenya moltes coses. La primera que ens ensenya és que es pot derrotar. La primera que ens ensenya és que, o l'experiència que en tenim de l'entrada del nacionalpopulisme als diferents parlaments nacionals, és que amb un discurs de coherència i de coratge el podem derrotar, i tenim ja diverses experiències i diversos exemples. A mi sempre m'agrada posar de manifest la gran victòria d'Alexander van der Bellen a Àustria com a derrota, a gran derrota a l'extrema dreta. D'altra banda, també el ells volien ser la minoria de bloqueig dins del Parlament Europeu i no ho han aconseguit. Però, d'altra banda, una cosa que nosaltres podem aprendre també d'aquesta entrada del nacionalpopulisme és que els partits tradicionals, socialdemòcrates, els partits conservadors, han de deixar, han d'impedir que contaminin quedar-se contaminats per aquest discurs que el nacionalpopulisme aporta. El vot dels partits d'extrema dreta és el vot de molta ciutadania que en un món així complex, globalitzat, té por de les inseguretats, els canvis que això proposa. És un vot de frustració respecte de com les institucions no estan donant resposta a les seves demandes. Vull dir que, en aquest sentit, jo crec que el discurs dels verds és un discurs que pot ser el de l'oferta d'una oferta d'una centralitat alternativa que porti esperança, que vagi lligada a solucions que crec que aquesta ciutadania està esperant.
Sí, perquè en certa manera aquests moviments també són contraris, tornant al tema del canvi climàtic, no? En certa manera es nega que hi hagi aquesta emergència climàtica de la qual estem parlant. La Unió Europea fa prou per lluitar contra aquesta problemàtica?
Sí, desgraciadament el negacionisme del canvi climàtic sembla surrealista, però existeix. La Unió Europea està fent moltes coses en matèria de lluita contra el canvi climàtic, però òbviament no n'està fent prou, perquè el repte ara ja no és seguir portant plans de futur o de futur a mig termini, sinó és actuar ja. Ja existeixen alternatives i s'han d'aplicar ja. Això vol dir que hem d'iniciar la transició cap a una societat sostenible, una transició que ha de ser justa, per tant, on els costos han d'estar repartits, i s'ha d'iniciar ja. I els verds lluitem perquè això es posi en marxa, perquè deixem de parlar i comencem a actuar. Amb això, jo crec que el paper de lideratge que pot exercir la Unió Europea encara pot ser molt més predominant.
Aquesta transició justa de la qual parla, en quines accions es concretaria? Com es pot fer això?
Bueno, aquesta transició justa té molts prismes. Diguéssim que hi ha una vessant econòmica, hi ha una vessant social, i això, o sigui, diguéssim, les polítiques ambientals ho abarquen tot. Seria el paraigües, sota el que hi estarien sotmeses la quantitat de polítiques que s'han de fer avui dia. Això vol dir, doncs, incentivar els nínxols de mercat o de treball dels nous sectors digitalitzats. Això vol dir tenir en compte polítiques socials on es compensin els costos de cara a les persones més vulnerables. Això vol dir canviar els nostres sistemes educatius. Vol dir moltes coses i vol dir que també hi ha estudis que demostren que, diguéssim, els recursos estan aquí i ha d'haver-hi voluntat política per aplicar-los. Jo crec que és una transició de la que no ens hi podrem escapar, perquè el necessari desenvolupament sostenible ens hi portarà. El tema és com es farà i quins són els interessos que predominant. Aquí els verds estem molt decidits a dir la nostra, perquè aquesta decisió es faci tenint en compte que no deixant ningú enrere.
Clar, tot això requereix de recursos econòmics també per poder tirar endavant aquest tipus de polítiques. Veu en la resta de grups que conformen el Parlament Europeu disposats a fer aquest pas endavant, aquesta aposta?
Són recursos econòmics que ja hi són. Aquesta transició requereix de canvis en els criteris d'adjudicació i, òbviament, hi haurà d'haver-hi nous recursos econòmics. Però, en certa mesura, el Parlament Europeu, que és molt divers, és capaç de trobar grans majories per alguns acords i per acords d'aquesta magnitud. I un grup verd enfortidíssim, amb 75 eurodiputats, jo crec que jugarà un paper predominant. Està claríssim que ara hi ha lo de siempre, no? El que havia passat fins ara, aquests conservadors i socialdemòcrates decidint sobre la població de la Unió Europea, això ja no n'hi ha prou. Ara hi ha més jugadors, hi ha liberals i sobretot jo crec que els verds han fet una pujada important on nosaltres també hi haurem de dir la nostra de cara a quines hauran de ser les decisions que s'han de prendre per anar cap a aquesta transició que ja no podem ni obviar ni ignorar.
Acaba de ser reescollida com a secretària general dels Verds Europeus. Ara ho comentàvem. Per quant de temps és el seu mandat?
El meu mandat és per 2 anys i mig, aquest cop.
És una diferència respecte del que havia passat amb anterioritat?
Sí, nosaltres vam fer una petita modificació el mandat passat per ajustar-nos a la... a establir un nou mandat de 2 anys i mig per poder estar, diguéssim, dins del cicle del Parlament Europeu. Per tant, els propers mandats seran de 2 anys i mig i doncs, 2 anys i mig, de manera que d'aquí a 2 mandats acabarà amb les eleccions al Parlament Europeu del 2024.
Doncs, mentrestant, se sentirà la veu d'aquesta sabadellenca de la Mar García, aquesta veïna de Cifuentes, que sempre reivindica també doncs, aquestes arrels sabadellenques allà on va. Se sentirà al Parlament Europeu durant aquests 2 anys i mig. Gràcies per atendre la trucada aquest matí del Cafè de la Ràdio.
Moltíssimes gràcies i que tingueu un molt bon dia.
Igualment, bon dia.